Bon dia, es compleixen 4 anys de l'inici de la pandèmia.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Vol recordar la pandèmia, que tampoc fa tant, encara que sembli que hagi passat temps, va canviar moltes coses. No? Va canviar un modo de treballar, va canviar un modo de preveure que has d'estar preparat amb segons quin tipus de subministraments.
És el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrós, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa asseguren gairebé haver recuperat la total normalitat. Com escoltàvem, el gerent del centre hospitalari de casa nostra remarca que l'hospital ha pogut fer entre un 25 i un 30% d'activitat més respecte l'any prepandèmic, el 2019. Destaca que la pandèmia del coronavirus va ajudar a canviar moltes coses i va demostrar la capacitat de resposta tant del personal com també del sistema sanitari. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 14 de març de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Precisament sabrem quin record guarden els garrotxins i les garrotxines dels mesos de confinament. Aquest dijous fa 4 anys des de que es va anunciar el confinament a causa de la Covid-19, que va fer que estiguéssim 2 mesos a casa. L'alcalde d'Olot assegura que les eleccions de la Generalitat no condicionaran les partides econòmiques destinades a la ciutat. Pep Berga ha explicat aquest dijous al matí que l'avançament de les eleccions no afecta a inversions importants previstes per aquest 2024. La secretària d'Habitatge de la Generalitat, Marina Berastegui, espera que no hi hagi més demores. Els alumnes de fotografia de l'Escola d'Art plasmen amb imatges textos d'autors que han passat pel Festival Mot. Ho recull una exposició que es pot veure a Can Trinxeria aquests dies. Hi ha participat una vintena d'alumnes i els professors creuen que aquesta és una bona oportunitat. Visibilitzar l'ofici de les persones que treballen el ferro de manera artística. Aquest és l'objectiu dels organitzadors de la Fira del Ferro de Besalú, que es durà a terme aquest mateix cap de setmana. En esports, l'hora de la veritat, el Club Tenis Taula Olot rep l'Irun Lekea Enea Basc. L'Olot recupera la tripleta de gala més Mudenko, Pinyo i Pons. Els olotins necessiten la victòria com l'aire que respiren per allunyar-se del descens. I també parlarem a la carpeta esportiva de futbol, en concret d'Alejandro Gaitán, que torna al Club Escola de Futbol Bos de Tosca. El conjunt d'Àlex Ferrés i Fran Dorca reforça, amb el que ja va ser davanter del conjunt groc ara ja fa 4 anys. Podria arribar a debutar ja aquest dissabte en el Bos de Tosca Bescanó a partir de 4:45 de la tarda.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès prioritzarà reeditar un govern independentista, però recorda que Junts va decidir sortir-ne i descarta el PSC. El president va trucar dimarts Yolanda Díaz per salpar els pressupostos i afegeix que diu que si ell fos Pedro Sánchez estaria enfadat. Junts creu que PSOE i Esquerra s'han coordinat perquè el calendari electoral entorpeixi la presència de Puigdemont al 12M. Fons de la defensa de l'expresident no veuen cap problema perquè sigui a la investidura. La inflació interanual es modera 5 dècimes a comarques gironines i tanca el febrer al 2,7% per la baixada de la llum. Els aliments continuen frenant l'encariment i omplir la nevera. Ara és un 4,7% més car que fa un any. Les sancions a l'Agència Catalana del Consum es disparen un 62% el 2023, fins al 10,5 milions d'euros. Les multes per vulnerar drets lingüístics s'apropen al 500.000, 28 vegades més que fa 3 anys. En la pàgina internacional, 12.000 infants morts a Gaza, xifres que apunten més víctimes que en 4 anys de guerres al món, segons la ONU. L'agència de la ONU, però els refugiats insisteix a reclamar un alto al foc per aturar el que considera una guerra contra els nens. I a 2 dies de les eleccions russes, Putin torna a amenaçar Occident amb armes nuclears. El president rus assegura que desplegarà tropes i armament pesant a la frontera amb Finlàndia i reitera l'amenaça d'ús d'armes nuclears.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura hi va pujant una mica més tant de dia com de nit. La nit però encara una mica freda, 1 de mínima tant a Vic com a Olot, o per exemple a la Vall d'en Bas 1 sota 0, però després de dia van arribar 21 graus. La més alta a Mieres amb 22 de màxima, 20 de màxima, ja trobem molts valors primaverals, també doncs aquests 20 a Vic i a Olot. Tot això doncs amb un ambient agradable, però la nit una mica freda, com passa avui. Novament a l'interior, per sota dels 2, 3, 4 positius, en principi poques glaçades, potser alguna cap al Pirineu, però també a muntanya s'ha notat una pujada de 5 graus a les últimes hores. Bé, dia de sol, dia de bonança, aquestes màximes novament de 18 a 22, potser 23 les més altes, pugen lleugerament, però de nit poques glaçades, ja diem, a la costa mínimes al voltant de 8 o 10, al prelitoral al voltant de 4 o 5, a l'interior poden baixar de 2 o 3, però difícilment sota 0. De matinada passa una petita línia de front desgastada, poden caure 4 gotes, aquest vespre ja notarem una mica de núvols, però serà fosc, no ho veurem. I després a la tarda, aquest divendres, pot repetir algun xàfec, alguna tempesta localment amb calamar-se, preferentment a l'interior, Osona, Garrotxa, Guilleries, prop del Montseny, i a la resta alguna gotellada, algun xàfec. Aquestes pluges de divendres a la tarda en general deixaran de 1 a 10 litres per metre quadrat, localment 15 litres, però no sembla una situació de pluges generals, tot i que podria fer xàfecs a molts indrets, no tan probables a la Costa Brava i menys probables al Cap de Creus, a l'Alt Empordà. La cota de neu alta, 2.200 metres. I el cap de setmana torna a la bonança amb temperatures de dia més altes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a l'antena de Ràdio Olot d'aquest dijous 14 de març de 2024, on precisament en aquesta data, 4 anys enrere, s'iniciava un dels moments més tràgics dels últims anys, evidentment com era l'inici de la pandèmia. Des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa asseguren gairebé haver recuperat la totalitat normal. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, el gerent del centre hospitalari, Josep Maria Pedrosa, remarca que l'hospital ha pogut fer entre un 25 i un 30% més d'activitat respecte a l'any abans de la pandèmia, l'any 2019. Destaca que el coronavirus va ajudar a canviar moltes coses i va demostrar la capacitat de resposta, tant del personal com també del sistema sanitari.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Probablement ningú, quan escolti o llegeixi aquesta notícia, desitjaria tornar 4 anys enrere. Eren uns dies que canviarien a la societat d'un dia per l'altre i que una pandèmia estroncaria totes les rutines possibles. On la rutina va augmentar en escreix va ser a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. El 16 de març de 2020 es va detectar el primer cas i a partir de llavors l'activitat hospitalària no es va aturar a l'hora de tractar persones que patien els efectes del coronavirus. Entre molts aspectes va canviar el sistema de treball de tots els departaments de l'Hospital Garrotxí, la creació de nous protocols i haver de sectoritzar el centre per preservar diversos espais. El gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa, recorda els canvis que va suposar l'arribada del coronavirus fa 4 anys.
Vol recordar la pandèmia, que tampoc fa tant, encara que sembli que hagi passat temps, va canviar moltes coses. No? Va canviar un modo de treballar, va canviar un modo de preveure que has d'estar preparat amb segons quin tipus de subministraments.
Pedrosa també respon a si l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha recuperat ja el 100% de la normalitat prepandèmica i diu...
Globalment sí, tot i que, com que també hem posat la màquina i el departament ens va demanar que sobretot durant el 2023 anéssim fent més activitat i també hi va posar diners per poder fer més activitat, esclar, s'ha aflorat també patologia d'abans, més el fet de poder visitar més.
En aquests moments, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va haver-se de coordinar amb diferents estaments com el Departament de Salut i hospitals com el Josep Trueta de Girona o l'Hospital Can Ruti. El gerent del centre hospitalari de la Garrotxa destaca la capacitat d'adaptació que va tenir tot el personal.
El sistema es va fer, diguéssim, permeable. Es va obrir la flexibilitat. Jo penso que aquest és un tema molt important. es va veure realment la capacitat que tenen els professionals per respondre a aquesta situació.
A l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'esclat de la pandèmia va provocar poder equipar la zona de semicrítics i ara poder-la utilitzar per situacions de necessitat. Durant els 2 anys de pandèmia, l'Hospital d'Olot va ingressar més de 1.130 persones, de les quals 126 han estat crític. El pic més elevat d'ingressos al centre garrotxí es va viure el 3 d'abril del 2020, amb 72 persones ingressades a la unitat COVID. Precisament en aquesta línia hem sortit al carrer per saber quin record guarden els garrotxins i les garrotxines dels mesos de confinament. Aquest dijous, com dèiem, fa 4 anys des de que es va anunciar el confinament a causa de la Covid-19, que va fer que estiguéssim 2 mesos a casa. Els mesos de confinament i pandèmia han quedat gravats a la memòria de tothom. La pregunta, però, és si n'hem sortit més forts o no. Pere Obac.
Fa 4 anys, Pedro Sánchez va anunciar el confinament a causa de la pandèmia de la Covid. Aquelles van ser unes setmanes convulses i plenes d'incertesa per a tota la societat. Ens enfrontàvem a un nou enemic invisible, a diferència del que estàvem acostumats. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem sortit als carrers de la capital de la Garrotxa per preguntar als veïns i veïnes com recorden aquells dies i com van viure els mesos de confinament.
Doncs els primers mesos a casa i amb l'ajuda dels fills que sortien a comprar, però després, a partir del juny, em sembla que és, ja vam començar a sortir amb el temps que ja van obrir una mica.
Els que tenien gos podien sortir. Jo, com que tenia gos, podia sortir però a passejar el gos, a fer-lo allò al matí, les 4 necessitats i a treballar de cap a casa.
Va ser una mica d'orillo en aquest aspecte, van ser molts dies, però la qüestió va ser psicològica també d'intentar fer-ho o portar-ho de la millor manera possible i no atabalar-se amb el nen en aquest cas a casa, però ell també ho va portar-ho molt bé.
Jo recordo quan estava aquí treballant a la botiga, que semblava una cosa molt llunyana, i de cop i volta ja el teníem aquí. I llavors, clar, vam començar a atacar tots els comerços, nosaltres vam anar a casa i vam estar, bueno, amb l'incertesa aquesta de quan podríem tornar a sortir, quan podríem tornar a fer vida normal, i semblava que no acabava mai.
Alguns, però, no els va acabar de convèncer com es va enfocar mediàticament.
Semblava que des del desembre hi havia notícies més constants i no era massa creïble tal com ho plantejaven, era com ara es tanquem, ara no sé què, però bueno, era sorprenent que sortís també els militars a la televisió. Bueno, tot plegat era com una mica exagerat, però després bueno, va significar molt temps tancats.
Cada país ho va fer com va poder, recordo aquí encara dintre de tot, i al començament molt malament, perquè van sortir generals carregats de medalles i aquesta gent això no va per aquí, però bé, com que és un país que tot s'arregla amb pistoles i metralletes i cop de porres, doncs per aquí es va enfocar. Aquesta imatge, per mi, per la meva manera d'entendre la vida, i la pandèmia inclús, sobrava.
Tot i això, els veïns destaquen la qualitat de vida de la comarca i asseguren que molts, en disposar d'una casa àmplia, els va ser més fàcil suportar el confinament.
Ho vaig veure tranquil·la perquè tenia molt privilegi de poder estar en una casa. A l'exterior, amb terrasses, dinant, sopant a fora, no va ser una cosa agradable, però la veritat és que dintre de tot crec que vaig poder aguantar bé.
Jo la veritat que vaig tenir molta sort perquè no viure en una ciutat o viure més en un poble, doncs sí que ens podíem permetre, almenys nosaltres teníem terrassa a casa, podíem sortir, ens tocava la llum del sol i no vam passar tan malament. Sí que vam notar que és allò que quedes a casa, com, per exemple, a vegades a mi em passava, et quedaves una setmana a casa malalt i és com, ah, tinc ganes de sortir. Però bueno, dintre de lo que cap vaig poder fer vida més o menys normal.
En el que sí que coincideixen els veïns encastats és que com a societat tenim seqüeles de la pandèmia. Alguns parlen del fet que potser ens hem tornat més egoistes i d'altres mencionen un augment en la irritabilitat. Però fins a quin punt ens afectaran aquestes seqüeles? Tornarem mai a la normalitat d'abans de la pandèmia?
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en política. L'alcalde d'Olot assegura que les eleccions a la Generalitat no condicionaran a les partides econòmiques destinades a la ciutat. Pep Berga ha explicat aquest dijous al matí que l'avançament de les eleccions no afecta a inversions previstes per aquest 2024. Pel que fa a les obres, com el cap de Sant Miquel, Berga confirma que no es veuran afectades i confia que les obres comencin a mitjans d'aquest mateix any. El que sí pot arribar a condicionar l'avançament a les urnes el proper 12 de maig són les partides per la variant d'Olot, tot i que el proper pas és tenir el projecte constructiu acabat.
Però això no té per què afectar-nos, és a dir, la redacció del projecte ja està adjudicada, està en procés i, per tant, el que esperem doncs, és que governi qui governi a la Generalitat doncs, els propers 4 anys doncs, siguin sensibles a aquesta necessitat tan important que tenim com a ciutat de que comencin les obres de la Variàndula.
També tot apunta que la resta d'inversions previstes per aquest 2024 no es veuran afectades per les eleccions a la Generalitat, com dèiem, del proper 12 de maig. En habitatge, l'índex de control del lloguer s'hauria de publicar aquest mateix divendres. La secretària d'Habitatge de la Generalitat, Marina Verástegui, espera que no hi hagi més demores. La Generalitat acusa el Ministeri d'Habitatge de ser responsable del retard perquè la llei està aprovada des de fa un any i mig i encara no s'ha aplicat.
L'índex de referència de preus de lloguer es publicarà aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat, segons avancen fonts del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Aquest dimarts era l'últim dia per presentar consultes públiques que el Ministeri havia de respondre al llarg del dia de dimecres. Amb tot això, s'espera que divendres el secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas, signi la resolució per tal que es publiqui al BOE. Es tracta d'una mesura esperada a la Generalitat, tenint en compte que Catalunya és l'única comunitat autònoma que ha sol·licitat aplicar aquesta regulació que afectaria a 140 municipis del territori, incloent-hi Olot. En parla la secretària d'Habitatge, Marina Verástegui.
Arribats a aquest punt d'un cert esgotament, la Generalitat de Catalunya hem d'estar molt amatents perquè aquest índex i la publicació de la declaració de zona de mercat residencial tensionat a Catalunya de 140 municipis entri en vigor l'abans possible, perquè cada dia que passa els lloguers estan sense contenir al nostre país.
Tot i això, la Generalitat ja ha anunciat que presentarà al·legacions contra l'índex que presenti el govern central, ja que consideren que la seva proposta reflectia millor les necessitats actuals de Catalunya i qualifiquen l'índex estatal de lax i homogeni.
Les intencions del govern de la Generalitat, del Departament de Territori, és cobrir precisament doncs, aquestes escletxes esquerdes, inconsistències de la llei estatal, que és precisament evitar que per evitar la contenció de rendes, determinats contractes agafin la forma prevista per la LAU de manera fraudulenta, que és el lloguer de temporada o fins i tot el fenomen del lloguer d'habitacions, que ja hem pogut observar doncs, que està despuntant aquest fenomen.
Segons recull l'Agència Catalana de Notícies, els agents de propietat immobiliària calculen que l'índex de referència estatal per a preus de lloguers reduirà entre un 4 i un 42% les rendes als grans tenidors. A més, expliquen que hi ha una gran distorsió entre els preus vigents i els que marca l'índex, ja que són molt més baixos que els preus de mercat actuals.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En matèria cultural, avui també dia important, aquest dijous comença una de les cites més importants a casa nostra, com és el Festival MOT, on els alumnes de fotografia de l'Escola d'Art d'Olot hi plasmen amb imatges textos d'autors que precisament han passat pel festival. Ho recull una exposició que es pot veure a Can Trinxeria aquests dies. Hi ha participat una vintena d'alumnes i els professors creuen que aquesta és una bona oportunitat per fer treballs complementant professionals i vistos per a moltes persones. L'exposició forma part de les activitats del Mes MOT. Gerard Puigdemont.
Els alumnes de primer i segon de fotografia de l'Escola d'Art d'Olot exposen aquests dies a Can Trinxeria un treball fotogràfic que vincula fragments de textos que han passat pel Festival MOT. Una vintena d'estudiants proposen plasmar a través d'imatges de gran format la realitat sense quedar-se amb el sentit estricte del text, sinó de l'obra de l'autor en general. Els estudiants animen a anar a visitar l'exposició aquests dies, especialment els autors que venen al MOT d'enguany.
Sí, la veritat és que estem molt il·lusionades perquè aquest any inclús els autors i autores que vinguin doncs el poden venir a veure. També convidem a la ciutadania que vingui i es llegeixi el text amb calma, si algú li crida l'atenció, que pugui aprofundir, perquè realment això és una pinzellada de tota la trajectòria que hi ha darrere i com al final aquesta fotografia doncs intenta aterrar, no?, amb la realitat d'una manera més artística.
Alguns són més abstractes, treballem també molt, ens ha agradat molt treballar amb el color, hi ha moltes imatges que la part més important i que té més pes és el tractament del color, També surten imatges, bueno, com més surrealistes, les altres són potser més literals.
L'exposició forma part de les activitats del Més Mot. Des de l'Ajuntament remarquen la importància que l'Escola d'Art d'Olot sigui present en grans festivals com el Mot, i els professors de l'Escola Olotina destaquen la importància pels alumnes de fer treballs d'aquest tipus. En parlen Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació, i Roger Serrat Calbó, coordinador de fotografia de l'Escola d'Art d'Olot.
La intenció del festival i també de l'àrea de Cultura i Educació és que quan fem esdeveniments a la ciutat, intentar també relacionar-nos, bueno, amb els artistes de la ciutat, amb les institucions, amb les entitats, i òbviament l'Escola d'Art és una gent molt important de la ciutat.
I pels alumnes també suposa un encàrrec professional real, que tenen un termini molt ajustat per realitzar i que han d'obtenir uns resultats professionals, diguéssim, per poder mostrar de cara al públic. I, bueno, és un punt de pressió extra, un punt d'exigència fins i tot extra.
L'exposició Una imatge, mil paraules es pot veure a Can Trinxeria fins a ben passat Setmana Santa.
I a Besalú, visibilitzar l'ofici de les persones que treballen el ferro de manera artística. Aquest és l'objectiu dels organitzadors de la Fira del Ferro, que se celebra al municipi Garrotxí aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge, la plaça dels Claustres de Besalú serà l'epicentre d'una fira tradicional, que comptarà també amb visites guiades i una exposició.
Aquest cap de setmana, Besalú acull la 26a edició de la Fira del Ferro. Dissabte i diumenge es forjarà a la plaça dels Claustres i s'inaugurarà una exposició a Sant Julià. També es faran visites guiades per veure obres realitzades en passades edicions. L'objectiu de la fira és visibilitzar aquest ofici tradicional. En parla Joan Amat, de l'associació Acunts i organitzadors de la fira.
Intentem que sigui així, però de fet per això ho fem, perquè es vegi que es pot fer el que es vulgui amb el ferro. I llavors nosaltres el que ens agrada és ensenyar que no és un ofici extingit, sinó que si se'ns demanen coses com es feien abans, es poden fer. La nostra idea o la nostra utopia és que això, bueno, segueixi funcionant i puguem treballar. És una cosa artística, és fer el que es vulgui amb el ferro. De fet, abans feien obres impressionants, però perquè les hores no valien el que valen avui dia.
Enguany els organitzadors proposen fer una obra que representin ocells per tal de denunciar les guerres i conflictes que hi ha arreu del món i fer un crit de pau i esperança. Per fer-ho possible, fan crida a molts forjadors a venir per fer l'obra el més gran possible.
Volem fer una escultura que també dependrà del grau de gent que ens vingui a la fira, perquè necessitem, o sigui, que més gent vingui, més coses es poden fer. La gràcia d'això era fer ocells que es podien penjar a la plaça dels Claustres quan acabéssim la fira, i si no, que després cadascú que hagi fet aquell ocell que se l'emporti al seu poble i el deixi amb reivindicació de que, bueno, que la pau s'estengui per tot arreu.
El diumenge a les 11 del matí, els forjadors faran el trasllat i col·locació dels diferents trams de la barana de Sant Martí de Capellada.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports arriba l'hora de la veritat per un club tenis taula Olot que rep l'Irun Lekea Enea Basc. L'Olot recupera la tripleta de gala amb l'ucraïnès Smudenko, Diogo Pinho i el nacional Arnau Pons. Els olotins necessiten la victòria com l'aire que respiren per allunyar-se del descens. El partit començarà aquest divendres a les 7 de la tarda al pavelló d'esports Olot. Guillem Guardiola.
5 partits que són 5 finals. El club tenis taula Olot afronta un últim tram de temporada complicat, però amb la idea de mantenir la màxima categoria que tants esforços li ha costat. Als olotins no només els convé recuperar el camí de la victòria, han encaixat 3 derrotes consecutives, és que ho necessiten. El vicepresident del club, Xavier Selles, és conscient de la importància del maig contra l'Irun Lekea Enea Basc.
Partit, no direm que vital, però molt important. Actualment, i tal com estan les coses, hem d'anar partit a partit, però aquest que és el proper, doncs és molt important. Nosaltres pretenem de que aquest partit el puguem tirar endavant, costi el que costi, però que el puguem guanyar, i amb això doncs pensem que serien, sumaríem ja 15. Està tot molt apretat.
A només un puntet del descens, el club tenis taula Olot rep al pavelló d'esports un Irun Lekea Enea que el mes de novembre li va clavar un dolorós 4-0 al País Basc amb la clàssica tripleta fora de casa. Diogo Silva, Diogo Pinho i Arnau Pons. Els protagonistes d'aquest divendres no seran els mateixos. Diogo Silva no hi serà, jugarà Smudenko. Selles confia en l'alineació de gala per tombar l'Irun.
Sembla ser que el Irun ens vindrà amb un jugador egipci que és el seu màxim exponent, un estranger i amb dos jugadors nacionals, un jugador nacional que és el Dani Palacios, que porta més d'un 50% de punts a la superdivisió, i llavors possiblement vinguin amb un jugador de divisió d'honor, un molt bon jugador de divisió d'honor, i que també doncs, habitualment també juga alguns partits a Super.
El club tenis taula Olot Irun Lekaenea arrencarà aquest divendres a les 7 de la tarda a una sala de tenis taula del pavelló d'esports que s'ha adaptat per minimitzar el contacte visual dels palistes amb la porta d'entrada.
De tenis taula passem a parlar de futbol, en aquest cas a Primera Catalana, on Alejandro Gaitán torna al Club Escola de Futbol Bos de Tosca. El conjunt d'Àlex Ferrés i Fran Dorca es reforça amb el que ja va ser davanter del conjunt groc ara ja fa 4 anys. Després del seu pas per Osona amb el Tona i la Unió Esportiva Vic, Gaitán ha decidit tornar al conjunt garrotxí per ajudar a l'equip a mantenir la categoria a Primera Catalana. Arriba precisament en un bon moment, després de marcar en els dos darrers partits amb la Unió Esportiva Vic a la Lliga Elite, on el conjunt biguetà ocupa les posicions capdavanteres. Tot apunta que Alejandro Gaitán ja podria debutar aquest dissabte en el partit que enfrontarà el Club Escola de Futbol Bos de Tosca amb el Club Esportiu Bescanó a partir de 4:45 de la tarda al Municipal de Bos de Tosca.
Si no t'ho creus que a Olot tenim un equip de superdivisió de tennis taula, no ho dubtis i vine aquest divendres a comprovar-ho. Amb el partit que disputaran el Club Tennis Taula Olot, Gabinet Permar, enfront l'Irun, Lekaenea. Recolza el teu equip i fes que el Club Tennis Taula Olot, Gabinet Permar, continuï guanyant. Som-hi!
Partit important, doncs, com escoltàvem, del Club Tenis Taula Olot aquest divendres, on, evidentment, des de Ràdio Olot fem una crida per al suport al conjunt olotí per mantenir la categoria a la superdivisió. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous, 14 de març de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Que acabin de passar un molt bon dia i segueixin connectats a l'antena del 98.1 FM i també radioolot.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.